Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui la secció de literatura la fem en la companyia de la Eva Garrido.
I jo encantada.
I us proposem un tema. Ella us ha preparat un tema, diguem que poc habitual. Normalment ve la Carme, però avui no podia acompanyar-nos. I per tant hem pensat, anem a comprovar què li agrada llegir al periodista, i més concretament al periodista de Cugat.cat, no?
Efectivament, avui no ha vingut la Carme, però seguirem parlant de llibres, i vaig agafar el micro i vam anar a preguntar, com deies, Carme, quin és el llibre que ha marcat els nostres companys, els que es van animar a contestar aquesta pregunta. Ens van explicar el següent. Què us sembla si comencem amb l'Àlex, el nostre estudiant en pràctiques, que vosaltres l'escolteu aquí al magazín, l'Àlex Palomar, ens va explicar això. Àlex, quin llibre t'ha marcat a tu, en tu temprana vida?
Mira, doncs justament perquè tinc una temprana vida, el que m'ha marcat més és El vigilant del camp de sègol, de l'autor J.D. Salinger, perquè és un llibre que explica com un noi que es troba fora que es sent fora de la societat i que no troba el seu lloc, s'escapa del reformatori on l'han ingressat els seus pares i es busca la vida a Nova York. És un llibre molt ben escrit del J.D. Salinger. El seu protagonista, el Holden Caulfield, és tot un símbol de la picaresca juvenil que busca la vida en el segle XXI. I mira, és l'únic llibre que m'ha marcat perquè me l'he llegit més d'una vegada, o sigui, me l'he llegit fins a 3 vegades del que em va agradar, i em va marcar la veritat perquè explica això, com un jove doncs es busca la vida i s'enfronta al món ell sol.
Però explica'm una mica més, et va marcar perquè en algun sentit et vas sentir identificat, perquè vas pensar, ostres, quina història més maca, perquè et vas emocionar?
Perquè em vaig sentir una mica reconegut quan els adolescents passem aquesta etapa de créixer i saber que algun dia hem d'enfrontar-nos a la societat sense els nostres pares, sense cap família potser que la tinguem sempre ajudant-nos. I és una història molt ben narrada que fa molta gràcia i és tan directa la narració, és tan directa la manera de parlar del Holden Caulfield, que el que fa és sentir-te reflexat com a símbol, i jo crec que és una obra molt ben escrita i que això reflexa molt bé un sentiment que té molts adolescents enfront a la societat.
Anem ara amb la Berta Sàrries, la nostra community manager. Berta, quin és el llibre que t'ha marcat a tu?
Doncs potser el llibre que més m'ha marcat va ser La muntanya màgica, de Thomas Mann, que va ser un llibre que, si no recordo malament, em vaig llegir als anys, no els sé exactes, però quan era adolescent. Val, i bueno, és un llibre que no és d'acció, passa un balneari dels Alps suïssos, i suposo que em va marcar també per l'edat que tenia llavors, perquè és un llibre doncs que parla molt del temps, parla molt de la mort, parla també de política, i llavors suposo que estàs en una època que et replanteges coses, que estàs en moments de canvis, i doncs recordo això, em va marcar molt, i després crec que me'l vaig rellegir inclús després.
I en aquesta segona lectura vas descobrir coses que no havies captat a la primera?
Segurament que sí, l'únic que crec que em vaig estar, doncs potser vaig estar més atenta a detalls que se m'haurien passat, però suposo que sí, perquè va ser uns anys més endavant i ja vaig fer una lectura diferent de moltes coses.
Qui es va animar també a contestar la pregunta va ser en Josep Jimeno, el nostre cap de projectes.
Si hagués de dir un llibre que m'ha marcat recentment, jo diria El hombre que amaba los perros, de l'escriptor cubà Leonardo Padura, que és un llibre amb tres històries. D'una banda, l'exili de Trotsky, quan marxa de la Unió Soviètica, i d'una altra, la confluència precisament de la vida de Trotsky a Mèxic amb la de Ramon Mercader, el català que el va acabar assassinant. La tercera pota d'aquesta magnífica novel·la és la història d'un escriptor cubà, l'Ivan, que, per diversos motius, contacta a una platja del seu país amb un misteriós home que passeja diversos gossos. Leonardo Padura combina aquestes tres històries amb el que seria un estil magnífic, tant d'escriptura com de combinació d'aquests relats, i és un llibre que serveix per repassar la història amb molts detalls, amb moltes explicacions, amb unes escenes molt ben definides, i també A part d'això, serveix per tenir un retrat del que és Cuba sota el règim castrista. També recomano, ja que hi som, que Leonardo Padura, l'escriptor cubà, vindrà a Barcelona el 2 de febrer, al Festival Barcelona Negra, per presentar la seva última novel·la sobre Mario Conde. Mario Conde no és el banquer, sinó que és un investigador privat que viu a Cuba i que és una mena de personatge que serveix perquè, més enllà de resoldre casos a aquesta illa, es pugui conèixer com és Cuba sota el règim castrista, una cosa que dèiem que ja feia amb aquest personatge l'Ivan. Ja posats a recomanar alguna novel·la més de Leonardo Padura, d'aquest Mario Conde, d'aquest personatge que no és banquer, recomanaria Herejes, que és un llibre magnífic que també té grans dosis d'història.
I ara anem a conèixer què ens van explicar dos dels nostres companys informatius. Comencem amb Sergio Morales.
Sergio Morales, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Com va la feina?
Doncs bé, com sempre, molt de feina, però bueno, podem fer una paradeta per parlar de llibres, que sempre està bé.
Això, i ens has triat un llibre, el que t'ha marcat més?
Bé, no sé si és el que m'ha marcat més, de fet ara ho comentava aquí amb la companya Alba Triador i no és el que més m'ha marcat, però...
Aquí tot seguit t'abordaré.
Exacte. No sé si és el llibre que més m'ha marcat, però sí que en el moment que va arribar em va colpir moltíssim i és Tokyo Blues de Haruki Murakami.
Per què? Home, explica'ns-ho. No ens deixis amb aquesta incògnita.
Bé, no sé, jo crec que em va agafar en un moment de la vida que em va entrar molt bé, sobretot pels temes que reflexionava. És un llibre que parla sobre la cerca de l'amor, però no només de l'amor eròtic, podríem dir, sinó també de l'amor per un mateix, d'estimar-se a un mateix, també de l'amor familiar, de l'amor pels amics i cap a moltes més coses, fins i tot cap als animals. I trobo que la manera que està explicat, tot i que... També he de dir que no és que m'hi sentís totalment identificat, perquè parla totalment sempre a partir de la mort, parla a través de temes molt difícils com el suïcidi, com la solitud. No és que jo m'hi sentís, però sí que el missatge final, de que sempre al final hi ha esperança, em va sentar molt bé en aquell moment, això sobretot. I bé, si em permets, explico una miqueta de què va el llibre, parla de la història d'un noi que simplement es troba en un triangle amorós, molt complicat, molt tòxic, tot s'ha de dir, i es veu com ell es veu en risc d'autodestruir-se a si mateix, però acaba d'una manera, que no ho diré ara, però es veu com intenta esquivar aquesta autodestrucció sobre si mateix.
Difícil.
Difícil, però entra molt bé, entra molt ràpid, i a més, com és un llibre que està marcadíssim per la música, sobretot per la música dels Beatles, de fet, crec que l'edició que va arribar a Europa es deia Tokyo Blues i el subtítol era Norwegian Wood, que és la cançó dels Beatles, i aquesta cançó, de fet, és la que marca el ritme de tot el llibre i entra molt bé. Si coneixes una miqueta els Beatles, jo crec que es disfruta moltíssim, tant literalment com musicalment. És un llibre que és molt fàcil de gaudir.
I per últim, la recomanació d'Alba Triador.
Alba, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Escolta, quin llibre ens portes tu que t'ha marcat?
Doncs mira, es tracta de La reina de los bandidos, que és una autobiografia de la Polan Debic i va ser el Premi Nobel de la Pau.
I per què ens has triat aquest llibre?
Doncs perquè diria que aquest va ser el llibre que em va fer enganxar a la lectura i a tenir un hàbit lector, més enllà dels llibres que les Clot recomanaven, que eren de lectura obligatòria, i els contes i poques cosetes que teníem per casa i que sí que llegíem potser d'una forma gairebé obligatòria. Doncs quan vaig haver llegit aquest llibre va ser quan vaig agafar aquest hàbit de llegir una mica cada dia, com a mínim.
Escolta, això que ens expliques és molt interessant, és a dir, el llibre que et va descobrir el plaer per la lectura, que això són paraules majors. Per què et va descobrir aquest plaer per la lectura? Què és el que ens explica que t'hagi apassionat tant?
Doncs mira, és una autobiografia que, tot i que no pot semblar gens apassionant, de fet a mi no sóc una gran amant de les autobiografies, és una història que pot empatitzar molt també amb els grans, perquè és una història d'una vida, però també els més petits, perquè està narrat des de l'inici de la vida de la Polan Debic, quan ella era una nena de tan sols 11 anys i vivia al seu poble del nord de la Índia i era de les castes més inferiors que hi ha. I ella comença el seu relat i la història de la seva vida amb totes les desgràcies que li van passant. I aquest inici està explicat des de la innocència d'una nena. Per tant, tu, quan tens aquesta edat, no, 11, 12 anys, empatitzes amb aquella innocència, tot i que ens queda molt llunyà, perquè estan parlant d'una nena que va néixer l'any 1963 i de la Índia,
que quan ets petit doncs no tens una realitat de com és la vida en aquell país. Així que a mi em va ensenyar dues coses: la vida de Paul and Debbie i també quina era la realitat social i cultural de la Índia a finals dels anys 60 i fins al 2000, a principis del 2000-2010, que és fins quan ella va viure.
L'has tornat a agafar? Te l'has rellegit una altra vegada?
Doncs la veritat és que no, i et diré que de moment no sóc de rellegir llibres perquè m'agrada descobrir-ne de nous i perquè a vegades també tinc aquesta por de que no t'agradi tant com quan el vas llegir, perquè sabem, no?, que hi ha moments a la vida en què podem empatitzar més o menys amb els llibres i que cada llibre a vegades té un moment. Sé que és un llibre que tornaré a llegir perquè segurament hi ha moltes coses que se'm van escapar, doncs perquè jo estava a la meva adolescència i hi havia moltes coses que ignorava i potser he pogut aprendre amb el temps, però fins a dia d'avui encara no he trobat aquest moment de rellegir-lo.
Déu-n'hi-do, els gustos dels periodistes de Cugat.cat, aquesta passió pel món de la literatura, la lectura...
I títols molt diversos.
Sí.
I estils molt gens, diferents.
Sí, i gens mediàtics.
Efectivament.
Que és el que més acostumem a sentir. Arriben ara les notícies. Gràcies, Eva.
A vosaltres.